Vinga, recta final d'aquesta tercera hora del programa. Avui Blondie amb Blondie, eh? Per què? Perquè la Mary Picard, que és Blondie, porto una samarreta de la Deborah Harris, eh? Que és Blondie, avui, i després en el podcast ja la veurem, que li acabem de fer una foto. D'aquí un momentet parlem de la relació del senyor Trump amb les estrelles de la música.
I d'un altre Blondie, també.
Fílies, exacte, i d'un altre Blondie. Fílies i fòbies, i molt especialment del cas de la Taylor Swift. Però abans has dit que volies fer alguna referència més de cap aquí.
Bàsicament que hem tingut un cap de setmana de moviment musical tremendo aquí al país. Recordar que a dijous ja vam començar històries importants a destacar amb l'estrena del nou videoclip dels Love It a la Fada Ignorant. I tot just al mateix escenari, recordar que aquest cap de setmana s'han dut a terme les primeres semifinals d'aquest concurs de música d'autor de la Fada Ignorant, amb molta representació de talent del país. I evidentment, qui vulgui, doncs, pot visitar les xarxes socials per veure els videoclips i les diferents actuacions als Facebooks o xarxes de la Fada, etc, etc, i que continuarà, que el cap de setmana vinent i el següent
hi haurà... I l'aplaudiment pel Toni, per la Fada Ignorant, perquè la feina de militància en pro de la música...
És tremenda,
és una passada, és una passada. Sí, i tant que sí. Per cert, també hem de dir i felicitar a una col·laboradora del programa, la Jonaina Salvador.
Ui, sí, que ha fet cap
per
de
l'èxit que ha sigut de l'Orbe de Sevilla, una coproducció d'Andorra Lírica i Vila Encanto. Els italians de Vila Encanto, que la veritat ha estat super, super bé, i gent que ha anat m'ha dit que s'ho va passar pipa.
Clar que sí, a més ha merescut homenatge a Montserrat Caballé. Dit això, dit que al país estem amb moltes notícies musicals, això sí, tranquil·letes, anem a buscar l'enrenou musical en majúscules.
Mira què ens diuen aquí. Tradició i retrocés, un perfil molt estimat de Twitter, diu: My Taylor i Swift va ser el primer que vaig aprendre a dir en anglès.
Com era la segona frase? My Taylor's the switch and the cat is in the kitchen, o alguna cosa? En fi.
Alguna cosa.
Anem a escoltar a la nòvia d'Amèrica. A veure si us ho explico tot i no m'equivoco, perquè he de seguir un fil conductor. Dijous passat, Teatre Microsoft de Los Angeles s'entreguen als AMAs, els American Music Awards, els premis més importants després dels Grammy. Val? Gran guanyadora, Taylor Swift, això no seria notícia perquè sempre s'ho guanya tot, aquesta noia, i també Camila Cabello. Quatre guardons s'emporten, però quan puja Taylor Swift a dalt de l'escenari, continua amb l'enrenou que ja havia aixecat al país, als Estats Units, al mateix dia al matí. De moment, quan va fer el discurs, va dir que només volia dir que aquest premi que rep a l'AMA, doncs és gràcies a la votació de la gent, però que també... les eleccions són gràcies a que voteu vosaltres. Diu, el proper dia 6 de novembre hi ha eleccions, sortiu i voteu, us estimo. Això ho va dir al discurs. Però què va passar? Taylor Swift és una persona que, diguéssim, es podria considerar una de les més poderoses del món, ho va dir la revista Time o la llista de Forbes, dels els meus influenciants en tendències no tan sols de moda, sinó d'opinió. I de fet, perquè es feu una idea, a Taylor Swift la segueixen 112 milions de persones a Instagram.
No està malament.
Doncs bé, aquesta xarxa social és on ha decidit per primera vegada i després de moltíssims anys pronunciar-se públicament. Hi ha una cosa que passa als Estats Units, i és que la gent famosa normalment sempre diu públicament de qui és. Si és demòcrata o republicana, més o menys ja sap sempre en què havia tothom al seu grup. Taylor Swift era una cosa rara, que tothom l'apretava molt perquè no s'havia pronunciat mai de qui votava. Fins i tot molts començaven a fer històries urbanes de que era, doncs, la raça ària, una noia blanca perfecta, que era d'ultradreta, etc, etc. Doncs bé, al final, aquell mateix dia dels AMAs, a l'Instagram va ser la xarxa social triada per Taylor Swift per dir públicament a qui votaria, de fet els demòcrates, i de fet va dir que la gent s'inscrivís i que votés, que el públic jove, els millennials, la generació Z, doncs que sortís al
que
carrer.
Que participessin de...
El gran problema que tenen el proper dia 6 de novembre és que hi ha, doncs, aquesta gent que no vota, aquesta gent jove, que és un vot molt diferent al que pot sortir.
Que podria votar i no ho fa perquè no s'inscriu per fer-ho.
Exacte, i que afavoriria, en teoria, els demòcrates. Doncs ella va dir: sortiu, demaneu i voteu. Imagineu-vos el que va passar amb aquesta... El que és real de la poderós que és una xarxa social, que el registre de votants, després d'aquella publicació a Instagram de Taylor Swift, va pujar en 36 hores el doble que des del mes d'agost de gent que s'havia inscrit. És a dir, agost i setembre es va inscriure un grup de gent que en 36 hores després de dir això Taylor Swift es va doblar.
Doblar la xifra que havia...
Els 4 dies que portem ara ja s'ha triplicat.
Imagina't.
O sigui que realment això...
Això sí que és un influencer.
És ser una influencer i que pot modificar les imminents eleccions legislatives dels Estats Units, com va fer... Una mica és la comparativa el que va fer Oprah Winfrey per Obama, no? Doncs ara sembla que Taylor Swift s'ha posicionat i això li està fent un mal terrible als republicans. De fet, el dia següent, Donald Trump va dir que li agradava una mica menys Taylor Swift i que, de fet, li agradava un 25% menys la música de Taylor Swift. Ningú ha entès encara aquest 25%, està tothom fent... històries sí, de què és aquest 25%.
A què deu fer referència?
No, no té ni idea. És a dir, és una pujada de fora de test del senyor Donald Trump, que al mateix moment, el dia següent, també la liava amb un altre músic. La història no acaba aquí. Us faig rebobinar fins al 2009. Taylor Swift recollint un premi, una noia superjoveneta, i puja a l'escenari a Kanye West i li treu el micro dient que aquell premi aquella noia no se'l mereix. Va ser el moment, jo crec que tothom es va quedar, pobre xavala. Val, des de llavors estan enemistats. Però és que ara resulta que Kanye era amic del Donald Trump, aquest raper negre que és, per ser un dels més importants al seu país en aquest estil musical. Doncs bé, és públic i notori que és amic de Donald Trump, que és doncs, de vot republicà, i el mateix dia després dels Ames es reuneix amb Donald Trump a la Casa Blanca. Això fa davant de la premsa i tot per dir absolutes bajanades i incongruències. Va començar a picar la taula, aquest moble centenari de la Casa Oval, va començar a dir paraulotes i tot per parlar sobre la violència entre les bandes del carrer i sobre com funciona el sistema penitenciari als Estats Units. No sé per què un senyor com Kanye West ha d'anar a la Casa Blanca a parlar sobre el sistema penitenciari, és igual. La qüestió és que ell ha dit públicament que vol ser president i va començar a fer, doncs, abraçades, petons a Donald Trump, dient-li que era el seu heroi. Bé, aquest tio va deixar públicament notori que no està bé del cap. I a més va aprofitar per dir que el que se li havia diagnosticat fa temps com un trastorn bipolar, pel qual va estar ingressat i que en un escenari també va caure i tal, que era només manca de son i que estava mal diagnosticat. O sigui, va parlar ell mateix de la seva salut mental. L'escena, si la podeu veure per internet, va ser tremenda, vull dir, jo no havia... I el Donald Trump li aplaudia, li reia les bromes i era com una conversa absolutament abstracta que aquí a Europa ens van prendre com mare de Déu. A més, aquest senyor Kanye West va començar a parlar en contra de Taylor Swift, dels demòcrates, és obvi, i va dir que està dissenyant un avió pel president dels Estats Units que funciona amb hidrogen. Li va ensenyar l'avió que estava dissenyant ell als Estats Units per aquest president. El president va dir que fins i tot amb cara seriosa prescindria de l'Air Force One i va desbloquejar el seu telèfon mòbil, el seu Apple, davant de la premsa. Per ridiculesa més del Kanye West es va veure que el seu còdic de desbloqueig era el 000. I clar, això ha fet doncs, encara més memes de tot aquest moment absolutament tremendo. Total, que el món de la música està absolutament amb les mans al cap de veure doncs, aquesta... no sé, mena de malson protagonitzat per Kanye West i Donald Trump que és absolutament ridícul.
Estàvem abans, Mary, parlant amb la Viviana
sí.
De situacions extrapolades al nostre país o als països de l'entorn que és difícil. Per exemple, tu t'imagines el senyor Rajoy o el senyor Pedro Sánchez dient que la Penélope Cruz és l'actriu més extravalorada? No, com va dir de la Meryl Streep, ni t'ho imagines.
No.
Però és veritat que allà la gent es retrata molt, els artistes es retraten molt políticament, és el primer que es diu, i es mullen.
El que passa que l'artista que ell té al seu favor no està bé de salut mental, vull dir, està fent públicament molt notori que no està al 100%.
Gira rodó, que no gira...
A més, dient unes bajanades que va ser absolutament, si algú pot veure, és que no sé com descriure-ho, era com...
I es troba, tu poses que Kanye West, Casablanca,
sí, sí,
White
sí,
House...
Sí, clar, i... això va sortir tots els informatius la setmana passada. El que ha fet això encara és agafar més força de la part de Taylor Swift i la part de gent jove que està dient, ostres, posem una mica d'ordre perquè això ja no es pot permetre. En fi, que el Kanye West és una mostra del que és no està bé doncs, emocionalment, ha fet més d'una crisi i ha estat ingressat per aquest tema, però aquesta setmana també és notícia la segona persona que té més influència al món de la música i més seguidors a Instagram, Selena Gomez, ha estat ingressada aquesta setmana, tot just per això, en un centre psiquiàtric per fer una crisi emocional. És la segona notícia més comentada als Estats Units, perquè aquesta noia sí que és considerada una miqueta com la nòvia d'Amèrica i una mica se li ha trencat tot després de que un any abans se li fes aquest trasplantament de ronyons. Se'n recorda si vam veure la fotografia que una amiga li havia donat? Perquè té la malaltia de lupus. Una malaltia que et desgasta tant físicament que t'acaba afectant psicològicament, i això és el que ha fet amb la cantant. En plena promoció del que seria el seu nou àlbum, La Retorn, i que l'estava anant molt bé, s'ha hagut d'ingressar en un centre psiquiàtric per tractar-li el munt d'efectes col·laterals que està tenint aquesta malaltia, i que evidentment de moment la deixa cau per treballar al món de la música, i esperem doncs que recuperi aviat.
Avui hem estat explicant el tema del Michael Bublé, no sé si el tenies posat
també
aquí.
També ha marxat, perquè després de retirar-se per lluitar contra el càncer del seu fill, ara el nen està curat,
però que ja no té més ganes de fama.
Bueno, et canvien les prioritats.
Exacte, ha reorganitzat una miqueta l'escala de valors i ha dit que
no he de treballar, m'ho puc permetre i vull estar per la família, doncs perfecte. Un aplaudiment des d'aquí, i llàstima que perdem aquesta veu, evidentment. Tant com una notícia bona, perquè és tot com una mica així xungo avui, com el dia, tot rúfol. Que te'n pots anar de vacances del 26 al 30 d'agost, un creueret, et proposo, fins a Mallorca i amb Bon Jovi. No és broma, ho proposa Caribe Runway to Paradise, és el títol del creuer, i el que farà és fer gaudir durant 4 dies a tots els fans que ho vulguin de la música de Bon Jovi. Concerts especials, ponències i, evidentment, l'aparició de Bon Jovi, que pujarà al vaixell per l'alegria de tots els que s'inscriguin. Els 400 primers camarotes d'aquests del creuer poden treure's una foto amb Bon Jovi, val? I entre ells també es farà un concurs per tenir un meet and greet amb ells. És a dir, que he donat pressa, perquè si vols foto amb el Bon Jovi,
hauries de ser dels 400 primers. Ara, quan surti ara pel butlletí, trucaré.
Bueno, propostes de vacances amb els artistes, van començar Backstreet Boys i ara s'ajunta...
Què venen?
Als Bon Jovi.
Què ve de novetats?
Moltes coses, però entre elles em quedo amb només amb una, la que ho petarà a les botigues. Aquesta setmana arriba la banda sonora de Bohemian Rhapsody.
Ja vam dir que el biòpic de Freddie Mercury es deia Bohemian Rhapsody, el biòpic d'Elton John es dirà Rocketman.
Rocketman, sí, se'ns acumulen, Aquest arriba ja, la setmana vinent el podrem veure en sales de cinema, però una setmana abans és que fem motos amb la banda sonora. Cançons de sempre, però per primera vegada el que tenim són els àudios del directe del Live Aid, aquell concert emblemàtic que curiosament no s'havia publicat encara, no?, en format CD, és a dir, que ja el podeu comprar des d'aquest divendres, amb també talls de la pel·lícula i rareses i coses que havien quedat descartades i que han publicat sota la direcció dels que queden de la banda, que han estat els encarregats de produir i de triar quines cançons estaven bé, quines no, i aquestes coses.
Bé, doncs tradició retrocés, després ho comentaré, que ens hem quedat sense temps, que ha fet un parell de matitzacions en el tema Trump, però les comentaré després. Mary, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Àlex.
Anem a fer una mínima pausa, arriben les notícies i nosaltres tornem d'aquí un moment amb l'última hora del programa.